El gall del monestir.
Hola, molt bon dia, benvinguts a la tertúlia de la setmana, el gall del monestir. En aquest cas, com és dimecre, tenim tertúlia i els convidats doncs, són els diferents representants dels grups municipals a l'Ajuntament. Comencem donant la benvinguda a la Susana Pellicer pel PDeCAT. Molt bon dia, Susana, bon dia, benvinguda. Bon dia. A l'Ignasi Bea per la CUP. Molt bon dia, Ignasi.
Bon dia.
Ciutadans sense excusat, la veritat és que normalment ve el Sergio Blázquez i la veritat no falla mai, però avui doncs, ens han dit que no podien assistir-hi. Per Esquerra, Eric Gómez, què tal?
Hola, bon dia, Eric.
Per Iniciativa, el Ramon Gutiérrez. Molt bon dia, Ramon.
Bon dia a tothom.
Pel PSC, el Vicenç San Francisco.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. I el Partit Popular, que no ens ha arribat, jo crec que deu estar a punt d'arribar. En fi, segurament s'incorporarà a la tertúlia, al llarg d'aquesta tertúlia. Comencem, si us sembla, amb un tema que ara mateix comentàvem fora de micro, que és tot el tema de les preinscripció escolar a Sant Cugat. Hem tingut aquest tema en stand-by perquè doncs, fins als darrers anys Sant Cugat tenia dues zones, no? Depèn on vivies, doncs accedies a unes escoles a unes altres. L'Ajuntament doncs, va demanar a la Generalitat doncs, poder passar a una zona i que la Generalitat, segons criteris tècnics, decidís quin és el millor model per Sant Cugat. Sembla ser que quan això s'ha parlat a la taula permanent, no?, se'n diu, doncs amb les diferents, amb la coordinadora d'AFA, que entenem que són les representants de l'Associació de Familiars d'Alumnes, no?, les antigues AMPAs, com comentàvem fins ara fa un moment, doncs es va decidir fer parar aquesta decisió, que es tirés enrere i que es pogués obrir un debat de quin és el model de, en aquest cas, d'assolir de preinscripció a Sant Cugat. Si ha de ser doncs, una zona única, que és en principi el que sembla que havia demanat, no?, l'Ajuntament, o ha de ser les zones concèntriques que diuen que és poder accedir a les dues o tres escoles, em sembla que tens més a prop. En fi, és un tema interessant, de màxim interès per moltíssimes famílies doncs, que ara viuen aquesta preinscripció i a mi m'agradaria saber cadascú de vosaltres doncs, la vostra opinió. Comencem, Susana, comences explicant-nos tu una mica aquestes decisions i
una mica enrere i veure d'on venim, no?, perquè no és que siguem dues zones perquè ho haguem volgut o perquè, no?, a Sant Cugat fa uns anys tenia no sé, 6 o 7 zones i per una decisió judicial de dues famílies que es van queixar doncs es va decretar, nosaltres no ho vam fer, ho va fer la Generalitat, de que a partir d'ara hi haurien dues zones, o sigui que no és ni una decisió de l'Ajuntament ni una decisió presa unilateralment en aquest sentit, no? I és veritat doncs, que al desembre doncs, la Generalitat ens diu que en 15 dies doncs, hem de presentar una proposta i bueno, hi ha hagut presses i bé, jo crec que tot el model perfecte no existeix. A llocs on s'ha aplicat la zona única ha anat bé i zones no. Sant Cugat té les característiques que té doncs, de ser un lloc molt ampli, amb nuclis de població molt allunyats i per tant per mi un dels pitjors fallos que tenia ara la doble zona és que alguns nanos i nens i nenes de famílies que venen a treballar a Sant Cugat, no que viuen, sinó que venen a treballar a Sant Cugat, passaven per davant de persones que vivien a Sant Cugat. I per mi això, no sé si és si això ha de fer canviar tot, segurament tenia coses bones també, però això és una cosa que, bueno, que et fa pensar i que una mica amb aquesta línia doncs, es va voler intentar fer aquest canvi. Jo entenc que és una cosa que s'ha de consensuar, que s'ha de pensar, s'ha de mirar i, bueno, i que bé, segurament arribarem doncs, a un... Cadascú veu una mica des del seu punt de vista, no? És molt difícil tenir una inscripció d'una persona que viu aquí i allà té una escola, perquè hi ha una línia que passa entremig i no és que a vostè no li toca aquesta, perquè vostè a la seva zona doncs, té una concertada, té una pública, té una escola bressol, té una religiosa, té... I llavors, bé, això a part dels creixements de noves escoles, perquè línies com la que teníem fins ara, per exemple, doncs l'Arnau Cadell, doncs, com que ara és nou, doncs passa a l'altra banda. Per tant, crec que és un sistema d'equilibris bastant difícil d'aconseguir.
Molt bé. A la línia que tu comentaves, expliquem doncs, que les persones que viuen en la zona doncs, que pertoca tens 30 punts. Si vens a treballar fora de Barcelona, però la teva empresa està a la zona que està la teva empresa, doncs tens 20 punts. I amb això que tu deies, és que tu pots viure a Sant Cugat, però si no estàs a la zona en tens 10 punts. Per tant, té millor posició, per així dir-ho, un que ve de fora i que treballa a la zona que un de fora, no? És per explicar i contextualitzar
alguna de les coses, Sí, sí.
Molt bé, doncs Ignasi, per la CUP.
Bé, començaré per la part on hi ha acord. No, perquè és veritat, la Susana comenta que cal un debat cal un consens, el màxim possible, evidentment, no tothom estarà d'acord, i amb això estem totalment d'acord. Per això celebrem que s'hagi congelat aquesta proposta. La proposta, en principi, la proposta del govern la coneixem, no? La zonificació única, que, sempre que s'explica, es parla que el que es vol fer prevaldre és l'elecció del centre en funció del projecte educatiu. Això és un posicionament legítim, però en tot cas nosaltres volem aportar coses perquè creiem que darrere del tema de llibertat d'elecció s'amaguen moltes debats molt, molt, molt profuns, que van més enllà de la zonificació escolar, això en primer lloc, i després que, sobretot, el tema del procediment i del consens de la comunitat educativa. Nosaltres, quan fa un parell de setmanes vam opinar sobre aquesta qüestió, ens va sobtar, la Susana comentava, no? En poc temps hem hagut de prendre decisions, però a nosaltres se'ns diu que hi ha consens i comença a gratar i no hi ha consens. Aquestes són les qüestions que a nosaltres ens preocupaven. Per tant, celebrem aquest, que es posposi com a mínim un any, no? Perquè aquí hi ha debats molt importants. Més enllà de llibertat d'elecció, que crec que ens donaria per molt i va més enllà, com dic, de la zonificació escolar, hem de valorar què té cada model. És cert que hi ha coses que semblen que escapen de la raó. Això, vull dir, que la zonificació faci que una... El cas més caricatura és que és això, no? Que tu estiguis a la vorera de davant i tinguis menys punt que el que està al davant. Però no només és això, afecta també qüestions com la mobilitat, afecta moltíssimes qüestions que s'han de sotmetre totes a debat. I per aquest debat, evidentment, les AFES, les AMPES... Bueno, la comunitat educativa ha d'arribar a un acord i aquesta és la qüestió, que es debatin els pros i els contres. No ens posarem d'acord, evidentment, amb tot, però sí que es podran establir algunes coses. En tot cas, no sé si avui, perquè avui parlem de la zonificació, però el tema de llibertat d'elecció és força pervers, a vegades, perquè no dic que ara no es proposi des de la bona voluntat i en principi, quan tu dius que els pares puguin escollir el projecte educatiu que creguin més pertinent pels seus fills, això semblaria el més lògic, no? Però, clar, això, per nosaltres, almenys hauria de partir d'una situació d'igualtat d'oportunitats, en primer lloc, perquè quan tu deixes escollir i la gent no té les mateixes igualtat d'oportunitats, no pot escollir de la mateixa manera i, per tant, això provoca diferències importants. Per tant, és un debat molt profund que va més enllà de la zonificació escolar i, de moment, celebrar que s'ajorni aquesta implementació perquè hi hagi un debat a fons amb tots els pros i contres i que s'arribi al màxim consens.
Però vosaltres, Ignasi, esteu posicionats cap a una zona, cap a dues zones, cap a les zones concèntriques o esperareu el debat?
Nosaltres, o sigui, no estem ara mateix amb la proposta de l'equip de govern de zonificació única. Creiem que té molts riscos, però creiem que s'ha de parlar. Vull dir, a lo millor la proposta que sorgirà no són ni les concèntriques ni dues. Vull dir, hem de mirar com ho hem de fer. Sempre hi haurà, mai plou a gust de tothom, això és evident, no? I sempre hi haurà el típic carrer que, ostres, tinc l'escola a 100 metres i em toca una altra zona. Això sempre passarà. Però hem de mirar la manera més racional i que, sobretot, garanteixi la igualtat d'oportunitats, que a nosaltres és el que posa en perill propostes que suposadament van en la via de la llibertat d'elecció, que, com hem dit, quan no hi ha les mateixes oportunitats, no és real. No és real.
D'acord, Eric, per Esquerra, endavant.
Bé, jo, parlant de preinscripció escolar, el primer que m'agradaria dir és posar en valor l'escola pública a la nostra ciutat, bueno, i al conjunt del país, i crec que en aquests moments, doncs, que toca fer aquesta, doncs tria, no?, a la inscripció, doncs, és un moment en què els pares i les mares, bueno, les famílies dels futurs alumnes, doncs, crec que, bueno, que és important, doncs, posar en valor això, l'escola pública, una escola de qualitat, i, per tant, doncs, doncs dir-los, doncs, això, que ho tinguin molt, molt present i que hi apostin. Pel que fa al debat de la zonificació, nosaltres ens vam pronunciar després que l'equip de govern, doncs, fes marxa enrere per celebrar, doncs, la marxa enrere, perquè creiem que el debat sobre la zonificació és un debat que no és nou, que ja porta sobre la taula força temps, i per tant no acabem d'entendre, doncs, les presses per abordar-lo ara i a més fer-ho amb manca de consens, sense que el Consell Escolar, doncs, s'hi hagi pogut fer, doncs, el debat que corresponent, i per tant Nosaltres creiem que és un debat doncs, que hem de fer, que s'ha de fer doncs, sense presses, amb tota la transparència, amb totes les dades sobre la taula, analitzant tots els factors, com deia abans l'Ignasi, perquè afecta en molts àmbits, i amb tot sobre la taula doncs, valorar-ho. Nosaltres, a priori, no estem a favor de la zona única a la ciutat. Creiem que hi ha altres models. Som conscients doncs, que l'actual divisió de Sant Cugat en dues zones doncs, genera problemes. Per això hem plantejat també, per exemple, el tema de la zonificació dinàmica, doncs, que una mica abans comentàvem, doncs pot ser una solució, però en tot cas cal estudiar-ho amb tots els factors sobre la taula i sobretot amb consens amb la comunitat educativa. I per tant, doncs aquí jo crec que el govern sí que ha fallat, perquè doncs ha semblat com a mínim que pretenia tirar pel dret i anar directe doncs a la zona 1.
Això s'ha de dir, eh? Això s'ho he explicat moltes vegades, Eric, i crec que...
Bueno, sí. Bueno, jo no t'ho interrompo, eh? Dic,
bueno, està bé que ens interpel·lem una mica, bueno, per donar-hi una mica de...
No, però vull dir que la Generalitat ha posat les presses ara, però nosaltres fa molt de temps que teníem a la ciutat aquest debat, i per tant és un debat que podíem haver engegat abans i haver fet amb molta més tranquil·litat, i ha donat la sensació aquesta, doncs, que el govern pretenia tirar pel dret i anar per la zona única, i nosaltres doncs no hi estem d'acord.
No hi esteu d'acord a la zona única, però teniu alguna proposta?
Bueno, és deia, a dir, a priori ens sembla millor les concèntriques que, per exemple, la divisió en dues zones actuals, però en tot cas no tenim tots els elements sobre la taula per poder fer una anàlisi rigorós de la situació amb totes les afectacions que té. I per tant, aquí sí que creiem doncs, que és un debat que s'ha de fer i correspon sobretot al govern posar tots els elements sobre la taula perquè tots puguem doncs, fer el nostre anàlisi.
D'acord, doncs Ramon, per iniciativa.
Bé, no, nosaltres ens passa una mica igual. No ens agrada la zona actual, o sigui, la zonificació actual, concebem els problemes que té, no? Crec que l'anècdota, no, de que la persona que treballa a Sant Cugat i pot portar els fills a l'escola Sant Cugat i pot tenir més punts que una família que no és d'aquella zona, no deixa de ser una anècdota, i és cert que la Generalitat ens ha alertat d'això, però tampoc teníem la necessitat urgent de fer els canvis aquest any, i la qüestió és que tot aquest debat s'ha compromès.
És una anècdota,
Ramon,
però jo conec gent que no ha pogut entrar a l'escola que volia perquè en els 20 punts tenia 10 punts. No era de la zona, però vivia a Sant Cugat, però perquè amb els 20 punts s'ha acabat i s'ha quedat fora.
No, jo també conec gent que prefereix portar els col·les als nens a la privada i ho fa amb els seus diners, però no deixa de ser una anècdota, també. És a dir, passa... No, però no, són, però no podem fer d'això una categoria. Vull dir, no, jo no crec que aquest sigui el principal problema de Sant Cugat. Al final, som una ciutat que, o sigui, si això ens passa és perquè tenim més treballadors que persones que hi viuen i perquè al final doncs, també tothom vol portar els seus fills a prop d'on treballa o perquè vol facilitar-se la mobilitat o perquè el que sigui. No? Vull dir, tot això també ho hem de tenir en compte. A mi... La zonificació actual, com dic, té dèficits i l'hem de superar. Ara, com deien els meus companys, això s'ha de fer amb un debat profund. És a dir, ara mateix la permanent és qui legítimament pot decidir la proposta que eleva la Generalitat, però la comunitat educativa és molt més àmplia que el que representa la permanent del Consell Escolar. I hi ha molts més actors que no han pogut participar d'aquest debat i que, per tant, doncs, celebrem, no? Doncs que ens donem aquest any més per poder ampliar aquest debat i per poder-lo millorar. També perquè nosaltres, si alguna cosa tenim clara, és que no ens agrada la proposta de la zona única. I no ens agrada perquè, igual que ja vam, com a iniciativa, ja ens vam posicionar en contra de la Llei d'Educació de Catalunya en el seu moment quan es va aprovar, es fomenta el model d'autonomia de centre, que en alguns aspectes és molt positiu, però que alhora fomenta l'elecció de centre per part de les famílies, que, com deia l'Ignasi, si a simple vista això sembla una cosa positiva, de fons no ho és tant. I m'explico. Jo estic d'acord en que les famílies puguin participar, no, i codecidir el projecte educatiu del centre en el qual els seus fills els hi toca anar, però no estic d'acord, o sigui, que triar escola sigui com anar a un supermercat i decidir quin és el gelat que et vols comprar i que vols consumir. És a dir, al final, els projectes educatius han de poder ser tots bons, a totes les escoles i no podem menysprear doncs, la feina que fan els pedagogs, que fan els investigadors a l'hora de definir els projectes educatius, perquè al final, com deia també l'Ignasi, la llibertat de l'acció no depèn tant, o sigui, és a dir, no? Les famílies que provenen d'una situació doncs de classe alta, no? O amb uns estudis superiors a casa o amb unes condicionants diferents, triaran no? I posaran un interès o triaran a l'escola d'una manera, i les famílies que potser es deixen aconsellar per, no? per això que deia, per als experts, pels pedagogs, pels investigadors en educació, etc., pensaran que qualsevol projecte és bo, i aquestes famílies són les que acabaran anant als centres menys bons o amb aquells projectes menys innovadors o menys creatius. Llavors, això al final estem creant també una elitització en els models educatius de l'escola pública, i això és el que hem d'evitar.
D'acord, doncs Vicenç, pel PSC.
Sí, mira, nosaltres al PSC des de sempre hem cregut i volem apostar per l'escola pública. El debat que tenim ara potser és una mica per el tema de quins models educatius són diferents a unes escoles i als altres. Si apostem realment per l'escola pública i donar una escola pública de qualitat, aquest debat potser quedaria una mica més reduït, com han comentat els companys. Pensar que això ve motivat per una improvisació de la Generalitat. No es fan les coses com es tenen que fer, i ens trobem ara amb aquest debat que potser tindríem que tractar-lo amb molt més temps, amb molta més calma. Per exemple, jo ja sóc gran, he tingut fills, he patit això, per exemple, anècdota. Les meves filles, jo visc més a prop de Valldoreix, però per zones em va tocar anar a una altra escola. És un problema de temps, de distància, i estem molt contents de l'escola que vam anar, però perquè el projecte educatiu era bo. Però per això és important que treballar amb això, amb els projectes educatius i una escola de qualitat. Si tenim això, baixarà aquest problema de distàncies o de zones, si totes les escoles són bones. Perquè realment el que estem parlant és d'això, de bones escoles o escoles que no siguin tan bones a nivell públic. Ja està.
Llavors, en aquest cas, entenc que, per exemple, Ramon, per el que tu deies, vosaltres esteu més a favor de la zona concèntrica?
Nosaltres, dels models que tenim ara sobre la taula, ens agrada més el de zones concèntriques que l'actual i que el de zonificació única. Això no vol dir que hagi de ser la proposta definitiva, com deia l'Ignasi. Jo crec que hem de tenir un debat sobre això i tots els actors han de poder opinar. I tots vol dir tots, eh? També les famílies tenen un parer, però també les direccions del centre també tenen un parer, també intervenció educativa també ha de poder donar la seva opinió, i al final hem de poder anar a un model que ja et dic, que primi la qualitat educativa, i això és una paraula molt, un paraulot, però bueno, que primi els projectes, no? Que totes les escoles siguin bones i que al final l'elecció del centre es faci més per uns criteris de context, de proximitat i de mobilitat i d'impacte en la resta de la ciutat, que per una qüestió, doncs, sota el nostre punt de vista, de que els pares puguin decidir quin gelat es compren.
I el PSC entenc que també està més a favor de donar...
Exactament.
Parlem de casos en concret, no? Perquè penso que és important. Parlem d'un tema, ara no parlem de les públiques, sinó potser de les religioses, de les concertades. Un pare que vol accedir, per exemple, anar a portar el seu fill a un col·le religiós, i tenim dos col·les religiosos, podríem dir el Pinar, podríem dir el Pureza, que estan en zones diferents, i tu vols portar-lo al Pureza, que és a la teva zona, no entres, te'n vols anar al Pinar, no pots, perquè no entres per punts, per exemple, o perquè, si parlem de la zona concèntrica, entenc que llavors tindràs les escoles que primaran les escoles en funció d'on tu visquis. Això no és també evitar no tenir llibertat? És a dir, tu pots decidir anar-te'n a viure a una zona, a un barri, però pots voler portar el teu fill per X motius, no només per un tema de proximitat. No podem basar l'educació només en un tema de proximitat. Pregunto, són reflexions que ens han arribat de pares. Ho dic en aquest model perquè veig amb el tema de... o de la concertada o de la pública. Perquè després, encara que tots els models educatius siguin bons, també hi ha afinitats. No
hi ha model religiós i, de fet, no hi hauria...
La concertada, la concertada.
I la concertada, sota el meu punt de vista...
És que la concertada religiosa no hauria de ser concertada.
Sota el meu punt de vista no s'hauria de concertar amb religiosa. I, a més, jo crec que aquest...
Doncs posem una laica, era per posar un exemple.
Posem aquest valor de la llibertat d'elecció a aquest nivell i, en canvi, en aquest país, i crec que avui... tenint en compte que no hi ha ni el PP ni Ciutadans, aquí estarem tots d'acord, per tant serà fàcil, tenim tots clar que no ha d'haver-hi dret a triar la llengua de les aules. Mm-hmm. I això també és un dret de tria, no?, dels pares, i aplicant el mateix raonament que estem aplicant, seria molt defensable, no?, dir que... Pel que i dic que avui, mira, perquè no hi ha Ciutadans PP, que si no... Doncs, de la mateixa manera que aquí hem arribat a un consens, i malgrat que pugui haver-hi algú o no, que doncs, el valor aquest de tria no pot passar per davant de l'interès general de la societat, que tenim molt clar, doncs, que l'escola en català doncs ha de ser l'aposta, doncs no acabo d'entendre perquè hem de... És a dir, que evidentment el pes dels pares és important, que evidentment han de poder-hi opinar, però que no ha de ser determinant com a per què no puc triar, bueno, igual que no pots triar tampoc la llengua.
Jo el que em refereixo és que triar una escola del teu fill, que és algo importantíssim per un pare, perquè el més important que té és un fill, no? Sigui només per criteris, per una qüestió de proximitat o criteris de mobilitat, que parlo en pensament
no,
de molts pares...
Criteris,
que no, són només.
S'han de sumar criteris, és... dit, han de tenir-los tots, però bueno, és el que deia... Passa que aquest raonament és el que deia, és el mateix que fan servir qui defensen que el col·le has de poder triar la llengua. És que, clar, triar l'escola del meu fill... Que... Bueno, ha de ser més l'interès general, ha de ser més pensar l'impacte que té la ciutat. Evidentment, si tothom va a l'escola que té a l'altre extrem de la ciutat,
tu quan portes un fill no penses en l'impacte que pot tenir tothom.
Per això ho hem de pensar des de l'administració.
I quan tinguis fills, estic segur que amb el que menys pensaràs és amb l'impacte que ecològicament, no ho sé, potser sí, perdona, penso, eh?
Bueno, potser penses amb napeu, a l'escola i també és un valor, però en tot cas l'administració ha de pensar per l'interès general global i ho ha de tenir en compte.
Sí, però vull dir, l'educació per sobre de la mobilitat, no?
Estàvem parlant d'això, és a dir, per mi la qüestió és, si tu vols portar el teu fill a una privada o una concertada que està a l'altra punta de la ciutat, per què has de voler optar a la plaça concertada? És a dir, optar a la plaça que no és, o sigui, a la que no et subvenciona. O sigui, si ets tu el que unilateralment i individualment vols anar a aquell col·legi, per què l'Estat t'ha de subvencionar la plaça del teu fill?
Ella no deia això, eh?
No,
deia,
però jo estic
deia,
dient
d'entrada
això.
No hi podré anar. Deia, d'entrada no hi podré anar perquè
bueno,
tinc una...
D'entrada no, però hi pots anar si vols i si pagues. No?
Però, ja, però, bueno, parlem, donem el torn a l'Ignasi, que ens ho demanava, i a l'Ignasi, que ens ho demanava.
Exacte.
És un tema molt interessant, sí, hi ha moltes variables.
Jo he parlat força estona a la meva primera intervenció i de fet no he volgut treure el tema de la llibertat d'elecció, no? Només anunciar-lo perquè és això, i tot el cap i la fi és el mateix. I a més, inclús podríem traslladar-lo a unes esferes fora de l'educativa, perquè això passa en moltes coses. Aquí el principal problema...
El nostre,
exacte.
Pots triar el metge?
Però la llibertat, quan vosaltres... És que tu ho deies, m'ho he apuntat, eh? Precisament per donar les mateixes oportunitats de llibertat. La zona concèntrica el que fa precisament és que no hi hagi... No?
Mira,
és per explicar-ho, per entendre-ho.
Sí. I és que hi ha una frase molt bona que es diu llibertat per qui, llibertat per què, no? De fa uns anys. Llibertat què vol dir? O sigui, perquè primer de tot garantim una universalitat d'accés a l'educació, a una educació que garanteixi igualtat d'oportunitats. Aleshores, quan tinguem això cobert per tothom, que cadascú faci les pijades que vulgui. Com si diguéssim, eh? O sigui, i això amb la sanitat igual. Aquí el problema que ens trobem és que estem introduint lògiques de competència... De vegades, això, autonomia de centre, sí, hi ha coses positives, però estem introduint lògiques de competència, lògiques de mercat, esferes que haurien d'estar garantides, sí, però no s'entendre per l'Estat. A mi, també no s'entendre, l'Estat no hauria de garantir de pagar ni donar cap privilegi a sectes perquè intervinguin en l'educació dels fills. Sectes més o menys...
M'he equivocat amb l'exemple, de religió.
Amb més o menys parroquians.
No tots els col·legis són sectes, però tots els religiosos, però sí que n'hi ha alguns.
Però quan estigui garantida l'educació, l'accés universal i igualtat d'oportunitats, quan l'educació sigui de qualitat, pública i de qualitat, aleshores que cadascú després pagui les seves pijades com vulgui. Però no dic pijades amb connotació pejorativa en aquest cas. O sigui, tu no estàs content amb aquesta educació que ja garanteix la igualtat d'oportunitats, doncs aleshores...
Els centres educatius cada vegada tenen projectes més propis, no? O sigui que no és que competeixin una amb l'altra, però escoles que durant una època a lo millor doncs han passat una mala època perquè estaven estigmatitzats o el que sigui, ostres, ha vingut un equip, actualment s'està potenciant que els equips directors, no, facin la feina una mica més de manera més autònoma, no? A part, o sigui, a part de les competències obligatòries, tot això, no?
Cert, però
jo crec
no, és que això, això pot tenir coses positives evidentment, però és un debat filosòfic quasi, o sigui, aleshores voldrà dir que hi ha nens que per sort, per zonificació o per sort, perquè al final si fos una única, no? Imagina't que hi ha un projecte educatiu que despunta. Tothom s'apunta allà i tothom no podrà anar allà. Aleshores estem assumint que uns que per sort, pel que sigui, podran anar allà, estaran millor educats que els altres? Clar, és que... No, sí, o sigui, si estem posant en valor...
Perquè viu en una zona i ha pogut pagar-se un pis en una zona, per exemple, això passa molt, ho parlarem amb l'escola de Can Mates. Tothom vol anar a l'escola de Can Mates perquè el tenen com, no? Com una escola puntera, innovadora, clar, que ha passat moltes coses.
Per això, el problema de fons és que totes les escoles siguin de qualitat, que l'educació pública tingui els recursos...
Sí, per suposat, però ara per ara, com tu vius i t'has pogut comprar un pis allà a prop, pots anar a aquella escola. Si no, si tu vius a l'Avinguda de Cerdanyola, no pots accedir allà.
Són els danys col·laterals d'un sistema que no funciona com hauria de funcionar.
O sigui, clar, però vull dir, ara per ara, per solventar clar, precisament no, ara... això, potser, això és el que em refereixo, no? Que al final la llibertat ja no és poder dir, jo visc a un barri, però puc
si
portar-me un col·le
que viu a un altre lloc, es pot permetre cada matí portar el nen a l'altre... O sigui, clar, si entrem en això, si no tothom es podrà permetre, doncs, cada matí desplaçar-se a portar els nens a l'altra punta de la ciutat...
Però llavors ja no t'ho planteges, no?
No, clar, si llavors pots... qui s'ho planteja? Qui pot? Clar, és que clar, igual que deies, qui pot permetre's viure en un barri és també qui es pot permetre anar a un lloc. El que cal garantir és la igualtat d'oportunitats i garantir que el sistema educatiu públic sigui bo i que tothom pugui accedir-hi amb igualtat. I a partir d'aquí la resta és matisable i jo per això, al primer intervenció ho deia, dic, per valorar quin és el millor model necessitem conèixer en detall tots els elements. Nosaltres hem dit, a priori estem en contra de la zona 1, a priori ens sembla millor la zonificació dinàmica, però parlem-ne amb tots els elements, parlem-ne amb tots els actors, no és una decisió definitiva, no és que ho tinguem claríssim, no, però cal tenir-ho, cal estudiar-ho amb transparència, amb totes les dades i valorar-ho tot, però clar, el que dius al final és, l'Ignasi ho ha dit molt bé, al final és qui pot elegir, no tothom té l'opció real de poder triar i
clar,
per tant...
Clar, però per això em refereixo, és que insisteixo molt perquè això, jo he viscut aquest debat, soc mare, he fet ara la preinscripció i llavors he sentit a tants pares que trobo que és importantíssim, a part que crec que anem molt tard amb aquest tema, perquè és un tema de veritat que preocupa moltíssim els pares. I encara que no ho sembli, quan precisament... a vegades es diu, no, aquest tema, no, que tothom té les mateixes oportunitats, amb les dues zones no es garanteixen aquestes oportunitats, o és aquesta percepció, aquesta percepció que té la gent, no, de dir, no, tal, no? Però clar, no sé fins a quin punt, no? Quan es diu, no, però potser anem cap a concèntriques, no? Llavors la gent encara s'espanta més i diu, bueno, és que encara això és, hi ha menys oportunitat. Poso un altre exemple. Parlava del de Can Mates, ara et deixo parlar, Vicenç, perquè no, m'agradaria parlar de temes que passen, o sigui, al final, casos reals que viu la gent, no? Perquè parlava del tema Can Mates i això jo ho vaig viure. O sigui, Can Mates va ser, l'any passat, va ser un boom, perquè al final tot va una mica, no, de fama i tal. Llavors, clar, tu ja saps que si no vius en aquella zona ja no pots accedir a aquella escola, malgrat que tu, per lo que sigui, tens aquell feeling. Va haver-hi una altra escola que hi havia uns pares que tenien dos nens bessons i llavors ells el que potenciaven era separar els nens. Volien escollir si podien separar-los o no, no? Una escola va dir, aquí se separa i punt, no hi ha més opció. I aquest és el model.
És que hi ha un criteri educatiu, pedagògic, que diu que els bessons estan millor separats perquè ho han de poder triar els pares, ho han de triar els experts educatius.
Va haver-hi una altra escola que li va dir... el que els pares vegin. Els pares són els que coneixen els nens i poden decidir. Per tant, aquests pares es van voler decantar més per aquella escola que els hi donava. Allò és on van veure, malgrat que el projecte educatiu era el mateix, aquí es van sentir més còmodes, per exemple. Vull dir, em refereixo que al final, encara que tots els models educatius puguin ser els mateixos, hi ha, al final, certes afinitats, no?, que et fa decantar-te més per una cosa o per una altra. Pregunto, crec que aquesta és la sensació que n'hi ha, però m'agradaria parlar de temes, no?, concrets, situacions que viu la gent de Sant Cugat. Vicenç, digue'ns.
Una altra vegada amb el que he dit abans, ens creiem o no ens creiem a l'escola pública? Si ens creiem a l'escola pública, hem de fer una escola pública de molta qualitat. Per exemple, anem al cas que jo us he explicat abans de la meva filla. Potser sóc molt innocent. Jo crec que en l'escola pública i crec que totes les escoles públiques de Sant Cugat són bones. Jo vaig escollir en principi anar a una escola a Valloret perquè era més a prop, per un criteri ecològic, per què no més a prova? Al final em va tocar anar a l'Àngel de Ferrer, perfecte, va ser perfecte, però jo crec que l'altra, la majoria també era bona. És això el que hem de creure. Ramon ho ha dit molt bé, l'exemple de la salut. Ens estem plantejant anar a escollir un metge per un tipus de qualitat o per un tipus de... No. El cap que ens toca és el cap que ens toca.
Però si pots canviar-te i tu i sí, estan obligats a canviar-te.
Però és un tema personal del metge i la persona, però no de la qualitat de la salut. Per tant, hem de tenir una qualitat molt bona pública, hem de fer que els diners vagin a l'ensenyança pública i després qui vulgui una ensenyança religiosa, que s'ho pagui, que tampoc em sembla bé, però bueno, perquè no podem crear aquesta desigualtat de rics i pobres, però l'educació pública ha de ser molt bona i ha de ser de prestigi a tot arreu. I a partir d'aquí no tindrem aquests problemes. No tindrem aquests problemes de zones o que hi ha llistes o gent que el que fa és apuntar-se o viure, dir que viu a casa dels pares o viure a un altre lloc per poder tenir més punts, que és això, la picaresca que estem generant. Això ho hem d'evitar-ho, però com? Amb una educació molt bona, que dona igual que vagi una escola a l'altra, que els professors, hi ha una coordinació de professors de l'ensenyança pública i treballen més o més conjuntament. Ostres, generem aquí, posem aquí diners.
Molt bé, Ramon i Susana.
Simplement per el que deia de la salut, no, evidentment que o sigui, tu inicialment no pots triar el cap que et toca, t'estàs empadonat i vas a un... Pots canviar el metge, sí que tens dret, perquè pots tenir un problema, pel que sigui tal, però el que tampoc pots triar és qui, amb quin sistema se't diagnostica i qui, jo no puc triar que en lloc de fer-me un tractament amb medicaments em curin amb energies.
Ja, això no, la si salut, canviar, això la si salut, o sigui,
l'Estat, l'administració pública, no m'ho pagarà.
No, em refereixo que si podries canviar de centre, no? T'assignen un, però després si tu dius, mira, jo vull l'altre, per el que sigui, en principi estan obligats a canviar-te de centre. Això em referia, aquest moviment que es permetia sense més.
Però inicialment no tries, és igual que amb l'educació.
Vale. D'acord, Susana.
Surten els debats aquests d'educació, dues coses molt petites. Primer, que aquí s'ha dit que la comunitat educativa estava en contra de la zona única. Això no és veritat, la comunitat educativa en les primeres reunions ja va estar d'acord. Després van sortir...
No? Consens.
Ens va dir que hi havia consens.
Sí, per mi, Jo que dic, és que se'ns havia dit que hi havia consens, que després semblava que no era tal.
I el que s'ha demanat és més temps i, bueno, això, I després que aquests debats al final sembla que Sant Cugat té aquests problemes per culpa d'aquelles escoles concertades i privades. I la meva pregunta és, ho sembla, no? Perquè la meva pregunta és, si totes les escoles que hi haguessin fossin públiques, ho veuríeu més normal o més acceptable la zona única o no? No? Perquè a vegades tenim a diabolitzar unes coses que és que les tenim aquí i per tant hem de conviure en aquest mapa escolar que jo crec que és de riquesa, no? I que a vegades podem tendir això, no? Defenem l'escola pública, però clar, aquests si són religiosos són el colmo, si és privat i tu pots pagar tu no sé què, i llavors, bueno, no sé, que a vegades no és tan fàcil com això, no? I que és un tema que sí que s'ha de buscar consens, que és el que van decidir ahir la nit a la, no sé si diu taula o la permanent aquesta, però que no és tan, no sé, que et surten de seguida les ideologies i jo crec que ha de ser una cosa com molt més tècnica, no? I que ha de ser, és un tema que, a més, aixeca passions, no? Aixeca passions en els polítics,
Sí, sí, no, us puc ben assegurar que els pares, jo tinc un xat de pares i escolta'm,
perquè
aquí tots...
Els pares a vegades hi posen...
La part més crítica, però...
Els hi posen un altre tipus de criteri que potser no és el nostre.
És ideològic, dir que algú pot triar si va a un col·le religiós o no, i això no és tècnic, per tant, en realitat, ideològic és una opció o altra. Per tant, bueno, el del més tècnic, jo crec que qualsevol opció que s'aposti i s'ha d'aconseguir que sigui un consens justament per això, és ideològica i té contingut ideològic. Per tant, no n'hi ha una opció bona tècnica de tecnòcrates que pensen i troben el millor model i una opció de les persones ideologitzades que apostem per una cosa.
Jo no deia per això.
Per tant, no hi ha la millor opció tècnica. Hi ha l'opció que generi més consens entre totes i tots, l'opció que garanteixi millor o que creguem que garanteixi millor l'interès general, a banda dels interessos particulars concrets de cadascuna de les casos concrets que abans ens feien referència, sinó l'interès global, i hi ha l'opció que aposti més o menys per l'escola pública, que també és ideològic i que nosaltres creiem que és important.
És que quan pensem d'interès global, aquí a la família li fastidies, perquè pot ser...
No les fastidies a totes.
Bueno, però pot ser molt just per tothom i tu quedar-te fora, vull dir que en aquest
sentit... També,
no?
Les, si tothom vol anar a l'escola que mates, no tothom hi pot anar, no hi ha prou classes.
Una cosa, de fer l'altra, dir que no és tan fàcil a vegades quan una cosa és parlar des de dalt i l'altra és quan li afecta a una família determinada.
A tothom segur que hi haurà algú.
Perdona un moment, llavors què preferim? Que benefici a les... O sigui, que les famílies que se senten agreujades puguin tenir d'allò i que en canvi l'interès general no es compleixi?
No, et dic que quan tu parles d'interès general... pot ser que aquest interès general fastidia a molta gent i que entenc que els casos aquests particulars els hi preocupi la situació dels seus fills, on els porten, el projecte educatiu que escullen, inclús si els seus fills bessons poden anar junts o no poden anar junts, per més que algú decideixi que és millor que vagin, perquè hi ha diferents teories i diferents maneres de veure les coses. Això és el que dic jo.
Jo crec que interès general no fastidia la majoria, perquè per definició.
Llavors jo no seria...
Sí.
Ignasi?
Segurament el que passa, Nic, segurament com a eufemisme, el que passa és que aquí tenim diferents concepcions de l'interès general, sí, i em sembla, com, per sentir la zona Pellicer, que no, vull dir, no tens en compte l'interès general, que és, està molt, vull dir que és, ets lliure de tenir-lo en compte, però has fet una cosa que es diu des de dalt i quan et toca a tu. O sigui, a mi el que, per mi el que amaga aquesta concepció és un individualisme bastant important, perquè què vol dir des de dalt? O sigui, des de dalt, en contraposició, quan et toca a tu, o sigui, quan no et toca a tu, ho veus des d'una altra... No sé, és que jo penso que l'interès general és evident que existeix i que determinades concepcions van només a l'individualisme. Abans has dit, quan tinguis fills, no? Quan tinguis fills ja m'ho diràs. Ostres! Una cosa és que acceptem...
Us podeu ficar amb mi perfectament, no hi ha cap problema, però tinc companys que tota la vida que dius, no, això no passarà, no em passarà, no em passarà, i ets el primer al que et passa, i ho sento per parlar, però ets el primer que et passa. Vull dir que crec que, ho sento, ja us podeu ficar amb mi, no hi ha cap problema, ja heu ficat els nens on he
pogut. La veritat és que aquest és un debat molt interessant. Jo he de dir...
Exacte, fixa't, individualisme.
No estàvem parlant de tu.
Aquí som perquè representem cadascú una força política, i per tant entenc que aquí...
És individualisme en contraposició a la comunitat. És això el cap i a la fi.
No us dic això, l'interès comú, jo ja sé quin és l'interès comú, jo ja el sé, no...
Sí, l'interès comú és que tothom pugui escollir.
Ja ho sé.
Una cosa, el que es desprèn d'ara, Susana, potser no, eh? Potser és molt d'hora i estem una mica encara espesos, jo, perquè estic espès. Però l'interès comú que es desprèn de les teves paraules és que tothom pugui escollir de manera individual, o sigui, la suma d'individualitats. Això és una concepció política, eh?
Et dic que has de tenir en compte quan la gent es queixa per coses en concret i que no pots...
Però jo ho entenc perquè no tenen en compte tots els elements.
La gent es queixa, no, però la gent es queixa perquè, per exemple, hi ha més prestigi a una determinada escola pública del municipi que a les altres. Si totes les escoles, és una idea que, no, un missatge subjacent a la majoria de les intervencions d'avui, si totes les escoles públiques tinguessin un nivell homologable, evidentment, sempre les persones, no, els mestres seran diferents, però al cap i a la fi un nivell homologable, no hi hauria aquestes discussions d'anar a Can Mates. Per mi aquest és l'origen. Aleshores, tot el demés se l'ha posat pedaços, però perquè són conseqüències no desitjades d'una activitat que no estem fent de manera òptima. Aleshores, quan potenciem i posem tots els recursos per fer una escola pública i de qualitat, aquest, ja, sempre hi haurà casos, evidentment, la casuística és inacabable, i tu, Mònica, que parlaves, no? Perquè ho has viscut en primera persona.
He sentit molts
en primera i en segona, en primera i en segona, i deus tenir la conversa de manera habitual, evidentment. Però jo, per exemple, que per cores de la vida, que a casa meva eren mestres, l'he sentit moltes vegades també aquesta discussió, és una altra òptica, no? I crec que aquí al cap i la fi és perquè no tenim un sistema que funcioni de manera òptima. Evidentment que es treballa perquè sigui així, però quan funciona de manera òptima, la gent no anirà a llogar-se a un pis més a prop de Can Mates per tenir l'escola Can Mates. Perquè, amb petites variacions, l'escola pública serà igual a Can Mates, al Camí de la Creu, a tot arreu, no? Per tant, crec que estem intentant posar pedaços quan el que hem de fer és treballar per una cosa que es solucioni i que faci que no hi hagi pedaços. I reitero, a mi el que penso és que és interessant aquest debat perquè l'interès general per mi és una cosa i crec que per l'equip de govern, o almenys per la Susana...
Amb la meva persona.
Vale, jo no volia personalitzar-ho, però en aquest cas, per mi, el que traspua és suma d'individus, i per mi una cosa és comunitat i l'altra són suma d'individus.
En qualsevol cas, és un tema sensible, perquè el material és sensible, perquè parlem dels fills, no? I en aquest cas, doncs, és un tema que els pares s'ho agafen, doncs, jo no m'ho creia, a mi em van dir, entraràs en pànic, dic, no, no entraré en pànic, perquè no, bueno, no, no és algo que a priori em doni mal de cap, s'ho m'havia plantejat mai, però realment no sé si és que al final tothom estàs en aquest entorn i només es parla d'això, i veus pares que et diuen que no dormen, i veus pares que no li importaven, i després et diuen que sí, bueno, en fi, al final arriba un moment que és un tema...
No podem començar les portes obertes, com ha passat, sense saber si Sant Cugat serà dones zones que, o, per tant, la situació actual, si passàvem a zona 1, si passàvem... I això, justament perquè és un tema molt sensible i fins i tot al marge de tot aquest debat no es pot haver, no es podia generar la incertesa que s'ha generat i s'hauria d'haver gestionat molt millor això.
Jo crec que l'error va ser que quan al novembre ens van dir en 15 dies heu de fer proposta per la nova preinscripció, l'error va ser fer proposta i a més fer-ne dues perquè la Generalitat triés, perquè més així se'ns va explicar. Crec que en 15 dies no es podia fer un canvi i per tant s'hauria d'haver... El que hem acabat decidint ara, que ha sigut donem-nos més temps i debatem-ho, això és el que s'hauria d'haver decidit al novembre perquè hagués donat una seguretat a les famílies a l'hora de fer totes les portes obertes i tal, que no ens hi hem trobat.
Doncs, escoltem, seguirem aquest tema. Crec que és un tema molt interessant.
Convideu a l'Ester, per això no feu venir a mi,
Que
jo distorsiono el...
Convidarem a l'Ester Salat, que bueno, segur que és un tema que donarà molt que parlar i que és important el debat i, òbviament, doncs, que totes les idees i visions doncs, bueno, doncs, puguin debatre. No voldria acabar, ens queden 3 minuts sense fer una petita ronda sobre la vaga de demà, Dia Internacional de la Dona.
També volia dir.
Molt bé, Ramon. Doncs escolteu, què en penseu d'aquesta vaga? Em fareu vaga? En fi, comencem... Susana, comencem per tu.
Jo faré vaga. Faré vaga, estic d'acord, i faré vaga. I...
Faràs vaga tot el dia, perquè hi ha hagut diferents opcions.
Faré vaga
no?
tot el dia i tinc un parell d'actes, però del Dia de la Dona a la tarda, i per tant crec que ets anar-hi.
Com a Dia de la Dona.
I bé, ahir hi havia el debat de si era els actes del Dia de la Dona o de les Dones, crec que hem d'anar canviant aquest vocabulari també. I bé, crec que aquest any hi ha coses noves en el sentit de les 2 hores, no?, de la vaga de cures, i bé, doncs, endavant, jo sí que la faré.
Molt bé, doncs la Susana se'ns suma. Ignasi.
Sí, de fet és el Dia de la Dona Internacional de la Dona Treballadora.
Sí, de la Dona Treballadora, de les Dones.
Ah, sí, però...
Motiu Dia Internacional dels Drets de les Dones, no, Anna?
Sí, no. La cooperativa en treball ho farem vaga. No es crida només a les dones a fer vaga.
També als homes? També.
Penso que el que és important és que les vagues, aquesta vaga transcendeix l'àmbit estrictament laboral, perquè tal com tenim organitzada la societat, les dones no només estan a la part, o sigui, a l'economia productiva com s'ha entès sempre, sinó en les cures, en la reproducció, en mil altres qüestions que permetran visualitzar que quan les dones s'aturen, doncs la cosa s'atura. I crec que és important que els homes reflexionem sobre què podem fer per ajudar en l'emancipació de la dona i, sobretot, per com comencem a renunciar als privilegis que tenim i que encara que diguem que els tenim, hem de començar a renunciar-hi. El primer pas és assumir-los, però després dir, doncs comencem a treure'ns-els perquè queda molt bé el rotllo progre aquest de sí, jo sé que tinc privilegis, la bretxa salarial, tal, però que siguem conscients i que comencem ja a posar fil a l'agulla d'una vegada.
Molt bé, doncs, Eric.
Bé, jo també m'assumo a la vaga de demà, en suport doncs, a les companyes, doncs, que a les dones doncs, que tenen tot el dret doncs, a rebel·lar-se i a lluitar doncs, per un sistema social, no? Un sistema patriarcal doncs, que és evident que les discrimina, que odiem molt doncs, que les discrimina, però que queda molta feina a fer doncs, per erradicar doncs, les desigualtats que pateixen i en aquest sentit doncs, animar tothom doncs, a fer vaga i també a sumar-se doncs, a les mobilitzacions que hi haurà i en el cas de Sant Cugat doncs, a la manifestació unitària que hi haurà a 6:15 de la tarda.
Perfecte, molt bé. Ramon?
Doncs jo faré tot allò que sigui necessari perquè les meves companyes puguin desenvolupar el seu dret a vaga i això vol dir doncs, fer les tasques laborals necessàries que s'hagin de fer demà perquè les meves companyes no les hagin de fer i fer tota aquella feina invisible que sempre està a les manis i a les vagues generals i que acostumen a fer les dones, doncs intentaré cobrir-les jo demà, i amb els meus companys de manera que es pugui garantir aquest dret. Jo crec que la vaga de demà és una novetat, diguéssim, no? És una innovació en la mobilització ciutadana i això la fa molt interessant. Jo crec que en el futur cada cop doncs, podem aconseguir mobilitzacions més unitàries que la que hem aconseguit demà, tot i que crec que ho hem fet prou, i res més. Jo crec que és una mobilització important per el que deia l'Eric, no? Visibilitzar doncs, la lluita contra el patriarcat i contra el capitalisme, que al final les dues coses doncs, normalitzen aquesta situació d'opressió a les dones.
D'acord, Vicenç.
Nosaltres també ens sumem a la vaga. De fet, també vam presentar una moció de l'Ajuntament que va ser aprovada per tots els grups que estan aquí. I pensem que això és un tema... Sí, exacte, tots menys el PP.
I l'absència dels ciutadans.
Per això, tots els que estem aquí són els que vam aprovar. Correcte, és una majoria de l'Ajuntament. No, avui estem amb moltes coses d'acord amb això, amb la línia única d'educació català. En fi, estic content. Nosaltres pensem que això és un problema de lluita de classes, en el fons, i és un problema d'opressors i oprimits. I és la lluita que nosaltres hem de seguir tirant endavant. Deia Rosa Luxemburg que les feministes han de ser socialistes perquè és una qüestió d'estratègia. I el socialista que no és feminista està fora de la realitat.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tots per acompanyar-nos i continuarem doncs, informant a cua.cat demà de com va aquesta vaga i el seguiment que hi ha i també, doncs, òbviament, de tot el tema escolar i tot el que succeeix a la ciutat de Sant Cugat. Gràcies a tots, Eric, Susana, Vicenç, Ramon, Ignasi, merci per acompanyar-nos i
gràcies
fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. I watched them bloom for me and you.